Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Leo Messi ha tornat a trepitjar al Camp Nou. Ho va fer ahir a la nit en solitari. Aquest matí ha penjat les imatges de la visita a les seves xarxes socials, acompanyades d'un missatge en el que Messi deixa clar que troba a faltar el Barça, que li agradaria tornar no només per acomiadar-se com a jugador, i ens recorda de passada que no va poder acomiadar-se com a futbolista. Ni la visita ni les imatges les ha pogut capitalitzar el club, perquè Leo Messi actua al marge de la directiva. Hi ha eleccions a final de temporada i està per veure quin paper jugarà Leo Messi. Sembla evident que campanya a favor de Laporta no farà. Leo Messi, protagonista del dia, en el dia després d'una jornada de Lliga rodona pel Barça, que va guanyar 2-4 a Vigo amb hat-trick de Lewandowski i gol de Lamine Yamal. Primera part embogida, que va acabar 2-3. A cada gol del Barça responia el Celta ràpidament amb gol també. Novament, fragilitat defensiva dels de Flick a la primera part, però l'equip, és veritat que ahir va fer un pas endavant en la intensitat, en la pressió. A la segona part, a més, De Jong va posar la pausa que el partit reclamava i el Barça va aconseguir una victòria molt important i molt necessària just abans de l'aturada. No podia fallar el Barça després de l'ensopegada del Real Madrid a Vallecas, els de Xavi Alonso, que van jugar un partit molt discret. Mbappé només va rematar una vegada porta en tot el partit. Al final, empat a 0, creixen els dubtes al voltant de l'equip i el Barça, que retalla a 3 punts la distància ara a la classificació. Ara, aturada, i després tenim Barça Athletic Club de Bilbao, amb la baixa de De Jong expulsat ahir, i Elche Real Madrid. L'Espanyol es manté en zona de competició europea 6è, tot i la seva derrota dissabte davant del Villarreal per 0-2, i el Girona abandona la cua de la classificació després de guanyar-li a l'Alavés 1-0. Segueix, però, l'equip de Mitchell en zona vermella, en zona de descens. A la Lliga Femenina, Barça 8, Deportivo 0, tots els gols del Barça a la primera part, empat del Badalona a Woman de Val del Llevant, empat a 1 i derrota de l'Espanyol 2-3 davant la Reial Societat. Notícia grossa, el Barça de bàsquet. Destituït Joan Peñarroya després de les derrotes de divendres en Eurolliga davant del Real Madrid al Palau, amb crits de Cubells dimissió, i després de la derrota d'ahir a Girona 96-78. Xavi Pascual és qui té més números per agafar el relleu a la banqueta. En tenis, a les ATP Finals, Alcaraz debuta amb victòria sobre De Minaur per 7-6-6-2, i al Mundial de Fórmula 1, victòria de Verstappen al Brasil, Lando Norri acarona el títol de campió del món. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si creieu que el factor Messi podria decantar unes eleccions. Creieu que sí al 57%, que no al 43%. En clau espanyol, la derrota contra el Villarreal és un pas enrere, creieu al 30%, pot passar al 70%. I en clau Girona, us preguntem si la victòria contra l'Alavés marcarà ara sí un punt d'inflexió. Creieu que sí al 69%, que no al 31%. Marc Pairés al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Sí, señor, con saque de centro a cargo de Fermín.
Barça muy, muy, muy bien colocado.
Como ahora, Fermín, corner.
Va a quitar
al monitor.
Va a quitar penalti.
Por el tiempo que estaba...
Lewandowski. Lewandowski. Va a tirar Robert. Tira Robert. Gol, 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 gol. Tocó en el portero. ¡Gol! ¡Rafa, Rafa, 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 Rafa! ¡Radu! Durán, que se va a intentar meter en el área. Va a tirar. ¡Gol, gol, 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 g quieren meter desde el centro del campo. ¡Chesney! Rashford que centra con la derecha, Lewandowski, gol.
De las piernas.
Gol, 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 gol. El segundo para el polaco, gol. Vaya pase de Rashford.
Bueno, me
gol. Gol. Por balón atrás, Yamal. Gol.
Gol, gol, gol. Bien, a ver.
Yamal, gol con la derecha, gol. Gol. Se va por el pico del área. El balón va a llegar para Pablo Durán. Va a centrar. Szczęsny. Lewandowski ha peinado. Gol, 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 gol. Ahí está Fermín, Fermín se la pide Lewandowski. Lewandowski, Radu, con el puño por dos veces. Tremendo. Mal, ya mal, ya mal, después del error del Celta. Ya mal, ya mal, ya mal, al palo. Al palo izquierdo y ahora falta de Lewandowski. Final. Victoria y tres puntos del Barça. 2-4 ganado el equipo de Hansi Flick. Santi, Elena, Elena, Santi.
Bueno, necesitaba tanto esta victoria el Barça que Hansi Flick se había olvidado incluso de saludar a Giraldez, al entrenador.
Sí que era molt necessària aquesta victòria. Aquesta és la pel·lícula El tiempo de juego de la Cope d'aquest Celta 2 Barça 4, un marcador que combinat amb l'empat del Real Madrid a Vallecas, empat a 0, deixa en 3 l'avantatge dels blancs sobre el Barça a la classificació.
Esports. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un parell de reflexions postpartit, així va veure el partit de Baleidos Hansi Flick.
Of course, I'm really happy.
Estic feliç i content amb el que he vist avui. A la primera part hem comès més errors que a la segona i ells ho han aprofitat per marcar. Però a la primera meitat hem estat bé amb la pilota. A la segona hem controlat el partit. Hem fet un bon partit amb pilota, especialment a la segona part, en la que hem defensat millor.
Un Hansi Flick es va mossegar la llengua a l'hora de dirigir-se als experts que opinen i valoren els partits del Barça. El protagonista del partit, entre d'altres, i sobretot Lewandowski, ahir hat-trick.
A veces en el fútbol hay momentos que no funciona todo bien, pero más importante es que este momento también ganamos y hoy hemos hecho todo bien. Espero que volvemos después de selección a Camp Nou y jugamos más, estamos más peligrosos, ¿sabes? Siempre Camp Nou es un punto, un momento que podemos jugar 1% mejor.
Lewandowski parlant d'un retorn al Camp Nou que ara sí sembla imminent. Saludo la Elena Condis. Elena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Qui ha trepitjat la gespa del Camp Nou és Leo Messi, La veritat és que, Elena, són impactants les imatges de Leo Messi visitant l'estadi del Camp Nou. Una visita que a més va fer Leo Messi ahir a la nit sense avisar el Barça.
No saps quants amics m'han escrit, Joan, preguntant-me si era cosa de la intel·ligència artificial aquest matí quan han vist la publicació de Leo Messi, Perquè ningú s'ho esperava, ni el Barça ni ningú de nosaltres. Ahir es trobava a Barcelona Leo Messi amb el seu amic Rodrigo de Paul i va decidir acostar-se a veure les obres del Camp Nou, on ha jugat tants anys i ha passat tantes tardes i nits de glòria abans de volar avui cap a Alicant amb la selecció on Argentina juga un amistós aquest divendres. La seva visita a Llampec va ser totalment espontània, no va avisar el club, segons fonts properes a l'entorn del jugador, i les imatges han donat la volta al món. Avui a les 11:15 del matí, Messi publicava 5 fotografies seves i un vídeo trepitjant la gespa al Camp Nou i també des de l'exterior de l'estadi amb el següent text. Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo. I punts suspensius. Les relacions Messi-directiva actualment estan trencades amb la directiva.
Es nota, com dic, es nota, es nota.
Es nota, que té una espineta clavada després que marxés ara fa més de 4 anys, quan Laporta feia uns mesos que havia tornat a la presidència per segona etapa a la presidència del Barça. I el club que ha fet? Doncs ha trigat més de 2 hores en reaccionar a aquesta publicació de Leo Messi, que ja estava en tots els mitjans de comunicació i que estava en boca de tots. Amb un també amb una publicació al seu compte d'Instagram del Barça en diferents idiomes, on deia primer en castellà sempre seràs bienvenido a casa, i assegurant després internament fons del club, fons de la institució, que Messi va demanar permís, que Messi es va posar en contacte doncs, per poder accedir. Prèviament havia parlat amb la constructora, amb l'IMAC, perquè s'havia acostat a l'estadi, una versió que nega la part del jugador, que explica doncs, que va ser una visita totalment espontània i que en cap moment es va posar en contacte amb ningú del club. Recordem que Laporta i la majoria dels seus directius estaven ahir a la nit a Vigo en aquest partit a Balaïdos entre el Celta i el Barça. La publicació a aquesta hora, Joan, a les 3 i quart de la tarda, ja té 10 milions de likes, 10 milions de me gusta, aquesta publicació de Leo Messi tornant a trepitjar el Camp Nou ahir a mitjanit.
Home, és fort que el jugador més important de la història del Barça visiti el Camp Nou i que ningú de la directiva ho sàpiga i ell no avisi. Això deixa molt a les clares quina és la relació de Leo Messi amb Joan Laporta, i és evident, Helena, que es farà també una lectura d'aquesta situació en clau electoral. A final de la temporada hi ha eleccions i està per veure quin rol i quin paper juga Leo Messi en aquestes eleccions. Veurem quines ganes té i fins a on es vol implicar.
Ho veurem, ho veurem. Segur que els oponents del president Joan Laporta ho aprofiten, eh? En les seves futures compareixences. Aquesta acció de Leo Messi, que és evident que els punts suspensius deixen clar. És veritat que és una publicació, un text que està obert a moltes conjectures, a molt debat, a moltes interpretacions, però per mi els punts suspensius del final de la frase de Leo Messi deixen clar que encara té l'espineta doncs, clavada per com va sortir, per l'abrupta sortida del Barça quan ella es volia quedar i va acabar anant al Paris Saint-Germain, quan diu ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo. El Barça els ha sorprès, tot i que després han dit que n'estaven informats, perquè si no, si és una visita de la que tu en tens constància, de la que tu estàs informat i que ha estat pactada i consensuada,
no trigues.
Sí, organitzes d'una altra manera, no un diumenge a la nit quan s'està jugant un partit de Lliga, la visita de Leo Messi, acompanyat d'un amic, company de selecció, al Camp Nou, quan s'estan fent obres, allà en un camp desangelat, amb la il·luminació perquè els obrers continuen treballant les 24 hores i amb la iniciativa de Leo de compartir ell abans que ningú les seves xarxes socials aquesta visita nocturna i el Barça reaccionant més de 2 hores tard. Queda clar que les relacions estan trencades i veurem com es pot interpretar en les futures eleccions que hi haurà el club en principi doncs, la primavera del 2026.
Després li preguntem al Minguella què li sembla tot plegat. Helena, la ressaca del partit d'ahir, de la importantíssima victòria del Barça a Balaïdos, quina és? S'havia de guanyar ahir, el Barça ho va aconseguir, una primera part embogida, una segona amb més control, al final satisfacció.
Sí, Flick estava content, Joan, ahir fins i tot somreia, feia bromes a la premsa, estava alleugerit perquè és la primera aturada per seleccions del curs que és tranquil·la, eh? Recordem la de setembre, l'empat a UA Vallecas, els egos maten l'èxit, proclamava l'entrenador en sala de premsa, l'octubre la duríssima derrota, la desfeta 4-1 al Pizjuán, i ahir la primera part semblava la continuació, la perillosa continuació del partit a Bruges, però a la segona el Barça va passar a governar el partit, com va demanar per cert Flick al descans, eh? Els va demanar calma als jugadors, que controlessin la pilota, i finalment doncs, això es va aplicar al terreny de joc i el Barça es va endur els 3 punts de Balaïdos, on per cert només ha aconseguit guanyar en 3 de les últimes 11 visites. Un estadi sempre complicat pels Blaugrana, i et remarcaria 3 noms propis, eh? L'Oliveros feia aquest podi, Lewandowski, que podríem dir, Joan, que ha tornat per quedar-se com a titular. A la prèvia del Bruges deia que per ell ara comença la temporada, un mes després tornava a l'11 i hat-trick de penal, gran definició amb el peu en el segon gol i remat inapel·lable de cap. Ja es comença a parlar del seu futur. Ahir en sala de premsa també se li preguntava a Flick. Totes les parts coincideixen en dir que és massa aviat, acaba contracte al juny. Ningú descarta una continuïtat de Lewandowski, condicionada, això sí, a un salari considerablement més baix. I és que només 4 titularitats, porta ja 7 gols. És el màxim golejador de l'equip. De Jong, a tu t'agrada De Jong, no?
Sí, i crec que ahir va fer un grandíssim partit, sobretot a la primera part, una lliçó de com a jugar a futbol.
classe magistral, va assumir el paper de tots, d'Olmo, de Fermín, i fins i tot doncs, ens va fer oblidar que Pedri continua de baixa. A veure la segona groga, expulsió massa rigorosa, deia Mateu Lagoz a la transmissió de Tiempo de Juego, mala notícia perquè serà baixa contra l'Atlètic Club el 22 de novembre per sanció. I Rashford, que a molts no els il·lusiona tècnicament, la veritat és que porta dos assistències més amb les d'ahir, i ja en són 8 les passades de gol, és un dels màxims assistents de les grans lligues europees. A Flick li convenç, perquè ahir, per exemple, el va mantenir a l'11, amb l'entrada de Lewandowski, el sacrificat va ser Ferran.
Molt bé. Casado no té res important, per cert, no?
És la bona notícia. Ahir, just abans del partit, decideix canviar-lo Hansi Flick perquè nota una punxada de l'adductor durant l'escalfament. El Barça, de moment, no ha fet un comunicat i se l'espera contra l'Atlètic Club de Bilbao el 22 de novembre. A qui també s'espera és a Joan Garcia. Segurament és una bona notícia pel Barça, que porta 10 partits seguints encaixant gol, 18 en total. Els rivals els hi tenen agafada la matrícula a la defensa. I també doncs, Chesney, que no ha deixat la porteria a zero ni en un sol dels enfrontaments que ha jugat, que són 9. Torna Joan Garcia i també s'espera que torni Rafinha després d'aquesta aturada per seleccions.
Li anirà molt bé recuperar aquests elements a Hansi Flick. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Una pausa i de seguida parlem del partit de Balaïdos amb un ex del Barça i del Celta.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Esports. Estàs informat. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esports. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim l'Andreu Fontàs, ex del Barça i del Celta. Entre d'altres equips es va retirar la temporada passada. Andreu, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs, Andreu?
Molt bé, gràcies.
Com va la vida post-futbol?
Bé. A poc a poc anar-me adaptant i anar provant cosetes i veient a veure què passa després del futbol.
Sí. Penses seguir vinculat al món del futbol, per això, en el futur, o què? Quin plantejament de futur tenim?
Sí, evidentment és la meva vida. Porto tota la vida dedicant-me al futbol i m'agrada, m'apassiona i no vull començar molt lluny. Veurem en quin sector, però sí que m'agradaria estar i seguir vinculat al futbol i tant.
Molt bé, Andreu. Escolta, parlem una mica del partit d'ahir, Andreu, que ja els partits entre el Barça i el Celta normalment són de bogeria i ahir ho va tornar a ser sobretot a la primera part,
Sí, la primera part va ser increïble, la veritat, una intensitat brutal. Crec que també una mica per culpa d'aquesta intensitat i d'aquest ritme que hi va haver en tota la primera part, també la segona va baixar tant. Crec que era pràcticament impossible mantenir la intensitat de pressió, de carreres a l'espai, de velocitat de joc que hi va haver a la primera. Va ser un partit segurament més divertit pels aficionats que pels mateixos jugadors, inclús entrenadors, però sí, va ser un espectacle bonic de veure, dos equips anant absolutament a per totes i posant el seu millor joc ofensiu i desplegant doncs, un ritme de joc i uns gols i unes accions de, com dic, per l'aficionat, una passada, molt, molt divertit de veure. Després, la segona part, és veritat que va baixar molt més la intensitat. Crec que el Barça per fi va saber mantenir més la possessió, fer possessions més llargues, que jo ho estava trobant bastant a faltar en aquests últims partits, i a partir d'això doncs es va aconseguir calmar una mica més, evitar aquestes contres que estan fent tant de mal al Barça, evitar aquestes pèrdues que deixen l'equip també una mica obert i separat i fan que després l'equip rival et pugui fer molt mal, i al final va tancar un partit doncs que va ser molt, molt entretingut i molt bo, i com dius tu sempre, no? Els Barça-Celta no, no decepcionen.
Sí. Escolta, estem parlant molt últimament de la fragilitat defensiva del Barça, que encaixa molts gols. Tu que has estat defensa central, per un defensa de ser jugar d'aquesta manera, amb aquesta línia tan adelantada, has de tenir molta concentració durant tot el partit, has de tenir molta confiança, creure-t'ho molt. No ha de ser fàcil, eh?
No, no és gens fàcil, i s'està demostrant que fas les coses pràcticament perfectes i no et dona, no? Perquè els equips rivals et coneixen molt bé, saben molt bé les teves intencions, i si no estàs, com dius tu, al 100% concentrat als 90 i pico minuts del partit, qualsevol petit detall et poden fer molt mal. Però és un risc que crec que aquest Barça ha demostrat que està preparat per prendre. Crec que s'ha de millorar també, es parla molt de la defensa sempre quan es parlen d'aquestes coses, quan s'encaixen gols, com és lògic i normal, però crec que també s'ha parlat molt i inclús els defenses quan surten a parlar, no, també ho diuen, no, que és un tema de tot l'equip, que hi ha d'haver molta pressió al posseïdor de pilota, que no pots deixar que els rivals tinguin temps per pensar, perquè sí que és veritat que hi ha molt d'espai a darrere, que cada vegada els rivals saben més bé com fer-li mal en aquesta línia, i s'han d'anar doncs millorant aquestes cosetes, no? Abans ho he comentat una mica, jo crec que tenir la possessió i mantenir la possessió millor, tenir més possessió de pilota, possessions més llargues, crec que també ajuda moltíssim a desgastar molt el rival. Evidentment que és un problema defensiu, perquè al final els gols s'acaben encaixant i això sempre es mira la defensa, però crec que també hi ha una part col·lectiva que es pot millorar i que a poc crec que el Barça irà millorant.
Sí. Ha de ser una forma de jugar irrenunciable? O sigui, sempre jugar de la mateixa manera, o hi ha d'haver dies o moments en els que un pot fer una mica un passet enrere, per dir-ho d'alguna manera, Andreu? O s'ha de ser molt radical en aquesta forma de jugar?
Sí, sí, sí. A mi m'agrada ser radical, eh? I crec que Hansi Flick és un entrenador que també ho té molt clar. Crec que ell prefereix, doncs, encara que hi hagi aquests poder petits errors, anar millorant i anar dotant d'aquest equip, doncs, d'experiència amb això, en veure quan és el moment de... Si no hi ha aquesta pressió, és evident que sí que s'ha de llegir potser una mica millor en alguns moments. Jo no diria canviar la idea o canviar el sistema, sinó doncs llegir una mica més en cada acció, més que en cada partit, en cada acció del partit, saber si cal estar tan exageradament amunt, o si per tema de cansanci, per tema de... no sé, circumstàncies del partit, llegir potser un pèl més a vegades i dir, ostres, doncs portem, una sèrie de minuts, un temps perdent pilotes i que ens estan enganxant una mica més a l'esquena, doncs ara intentem això, intentem calmar una mica més, intentem tenir una possessió més llarga, o intentem doncs recular una mica més, deixar una mica més de... donar-nos una mica més d'avantatge, no estar tan exageradament amunt. Jo crec que sí que s'ha d'anar gestionant, però estem parlant que són jugadors també molt joves, en aquest aspecte no sé si que és veritat, s'ha parlat molt d'Íñigo Martínez, jo crec que sí que ell liderava molt i molt bé amb la veu inclús, no? I, ostres, potser no estem pressionant tant ara, doncs anem un moment a fer tres passes endarrere, no? No cal que estiguem tampoc al mig del camp. Jo no renunciaria a la idea, crec que el Barça ha demostrat que pot fer-ho, sí que estic d'acord en que hi ha vegades i moments dintre d'un mateix partit que potser has de ser una mica més tenir una mica més de precaució i estar un pèl més endarrere en segons quines situacions. Però, com et dic, crec que és part de l'aprenentatge, crec que també li dona moltes i moltes coses molt bones el fet de jugar així arriscant tant, i crec que Flick està convençut, i crec que els jugadors també estan convençuts que és la millor manera que tenen per ser exitosos.
Perfecte, Andreu. Jornada rodona pel Barça, va punxar el Madrid, el Barça guanya, a més just abans d'una aturada, que tu saps que aquestes setmanes, després en molts dies per davant, se li donen moltes voltes a les coses. Tampoc el Madrid fa la sensació de que acabi de rutllar del tot, eh?
No, també li costa, és veritat. Hi ha hagut un canvi d'entrenador, no és mai fàcil, estant ara per davant del Barça, però és veritat que el Barça ha tingut una sèrie de partits que semblava que... aquí a Can Barça, que a vegades posem una mica l'alarma, i total, el Madrid ahir empata, el Barça torna a guanyar i estàs a 3 punts, no? Estàs a 3 punts només, encara amb un partit pendent de jugar contra ells, o sigui, depens de tu mateix pràcticament, com es diria, per tornar a estar dalt de tot. Jo crec que queda molta lliga, s'ha d'anar millorant, crec que el Barça ha d'anar recuperant efectius i al final estic convençut que estarà allà per lluitar pel títol, seguríssim.
Perfecte. Andreu Fontàs, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta i sort, anem parlant.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. 3:29, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Robert Lewandowski. 3 gols ahir, igual al gran Julián Álvarez de coma segons del Pichichi, amb 7 gols perseguint el número 1 Mbappé. Lewandowski ha deixat de jugar molts partits i no necessita jugar cada partit per anar sumant gols i demostrar que amb 37 anys té encara l'olfacte del gol. En tot cas, Lewandowski surt a la imatge d'avui no pels gols únicament, sinó perquè gaudeix amb la seva professió, que és posar ganes, posar alegria, ser el primer de defensor amb la pressió alta, baixar a defensar corners per la seva estatura i contagiar a la resta de l'equip. Per això, dimarts passat, Hansi Flick, al costat de Lewandowski, el va destacar com el millor professional que ha tingut mai. I ahir va donar un exemple de com fer bé la teva tasca i, a més, gaudint del que fa. I el vull comparar amb el Ferran Torres, per exemple. Ferran, en contra del que pensaven els doctors, va forçar, entre cometes, per estar disponible contra Olympiacos. Flick no el va utilitzar i va estar a la banqueta. Va jugar Rashford de davanter centre. Dimecres passat, Ferran va ser dels crítics per tractar d'impulsar un canvi en la forma de jugar. Divendres, a l'entrenament a portes obertes, al Camp Nou, el davanter que va posar més ganes a l'hora d'afinar la punteria i xutar a barraca va ser Lewandowski. Yamal no va provar i Ferran va dimitir directament. Ahir Lewandowski va aguantar els més de 100 minuts que va durar el partit. Ferran no va sortir en lloc del polonès, va sortir en lloc de Rashford. Flick té un capità al camp, Robert Lewandowski. Si veus com entrena, veus com rendeix el camp, que diu el nostre admirat Xescu Espar.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Sí, senyor, es juga com s'entrena. Aquesta és una gran veritat. I abans del debat, al Real Madrid, José Luis Gil, bona tarda.
Ostres, tu com entrena el Madrid. Bona tarda, Valllori.
Sí, això em pregunto jo. Com deu entrenar el Madrid? Perquè jugar molt bé no jugar.
No, no és notícia que el Madrid ho passi malament al camp del Rayo. Sí, és notícia que faci un partit molt discret, que Mbappé xuti només un cop a porteria, o que la producció ofensiva del Madrid sigui deficient fins al punt que porta dos partits sense marcar. Tècnic, Xavi Alonso, què li preocupa a vostè de tot això?
Me preocupa el querer seguir creciendo, el querer seguir mejorando, haciendo una autocrítica positiva, una autocrítica constructiva. Yo creo que esto es el Madrid, todos sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos y en el momento en el que estamos. Todavía estamos en noviembre, queda mucho, o sea que hay que tener exigencia propia y también mesura.
Roda de premsa molt curta del tècnic madridista amb respostes que a vegades desvinculaven una mica de la pregunta. Motius reals de preocupació. Fede Valverde, lesió al semimembranós de la cama dreta, vàries setmanes de baixa, tot i que el comunicat no ho especifica, informació de Melchor Ruiz, vàries setmanes de baixa. Thibaut Courtois, lesió a l'adductor llarg de la cama dreta, aquí sí, dues setmanes de baixa.
3:32, de seguida ho comentem tot amb la mítica parella Minguella Poli.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saludem la mítica parella dels dilluns. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Com anem?
Molt bé, i tu què tal? Tot bé?
Bé, estic aquí content amb la meva filla menjant alguna
cosa. Home, molt bé, molt bé. Que vagi de gust, bon profit, eh?
I la meva dona volant cap a Santo Domingo, t'imagines?
Ostres, molt bé.
Estan allà esperant-la ja per armar-li el lío.
Perfecte, doncs que s'ho passi molt bé per allà. Bon viatge. Hola, Poli!
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos a los dos? ¿Todo bien?
Bien, hombre, bien, ahí estamos, bien. Bien.
¿Qué? Disfrutando, ¿no?
Sí, hombre, si la mujer se va de viaje...
Porta't bé, Minguella, porta't bé,
Qué opa, qué bol.
Oye, ahora vamos a hablar de fútbol, del Barça y del Madrid, pero antes, sí. Minguella, las fotografías al Camp Nou de Leo Messi, que les faci sense avisar ningú del club, jo crec que, ostres, deixen bastant a les clares quina és la relació de Messi amb l'actual directiva, no? No sé com ho veus tu.
Bueno, home, el Messi si no canvia molt, no tornarà més a Can Barça. Vull dir, el van treure... És a dir, no és que el tragués, perquè tots els jugadors acaben la seva etapa amb el club, el que sigui. Però ell li van posar una decepció al damunt, sí. Perquè eren les eleccions, perquè d'alguna manera Laporta va utilitzar allò de... que con un asado lo arreglamos, sí, y no sé qué, no sé quantos, i això a ell li va donar la seguretat de que seguiria el Barça. Quan després, el dia següent, et diuen que no, bueno, el tio ha tallat totalment, que jo crec que no tornarà mai si hi ha la mateixa directiva. Hi ha una altra cosa, el futur, si venen uns altres de directius del Barça i tal, pues tot és possible, però de la manera que són ells, que a més els conec força bé, la família i tal, la reconciliació és més difícil que entre el Trump i el Putin.
Escolta, creus que s'involucrarà en les eleccions d'alguna manera, que pot posicionar-se i donar suport a algun candidat?
Jo crec que no.
Que no?
Crec que no. Crec que estan molt lluny, estan instal·lats allà, estan contents, no estan ni pensant en tornar a viure aquí a Espanya o a Barcelona. Bueno, tu pensa una cosa, que a part de lo bé que els tracten, Miami és un punt de referència des de fa molts anys dels argentins.
Yeah.
Quan jo anava a Argentina, un argentí que guanyava 100.000 dòlars, si podies, comprava un apartament a Miami.
Yeah.
Entens? Vull dir que hi ha aquesta espècie de sortida d'això. Llavors ells estan ben instal·lats, l'equip ha renovat 2 anys més, tal, no sé què. A més, ara allà fa gols caminant.
Sí.
Aquí corria, allà caminant també fa gols.
Sí, sí. Ja ves, Poli, està el tema revolucionat con les imatges de Messi, normal, eh?
Bueno, yo entiendo que Messi quiera volver. Yo entiendo lo que ha dicho Messi. Yo entiendo que se quiera retirar porque salió... A ver, que estás hablando de Messi. Que Messi haya salido del Barça, en esto José va a estar de acuerdo conmigo, como ha salido, me parece una auténtica barbaridad. Es que Messi tiene que tener... No las puertas, el estadio, la grada, yo qué sé, no sé. Messi en el Barça se lo merece absolutamente todo. Y que se haya marchado como se haya marchado, yo creo que tanto el aficionado como toda la gente queremos que Messi sea lo que es. Como diría la película, ¿te acuerdas el documental de Michael Jordan, El Último Baile, ¿no? De Last Land? Pues bueno, pues yo creo que, no sé, yo creo que al final volverá. No sé de qué manera y con quién, pero volverá porque se lo merece, porque es el mejor jugador de la historia posiblemente, el mejor jugador que haya tenido el Barça junto con... Bueno, ha tenido algunos, pero
sí,
para mí el mejor...
No, sí, sí.
Porque claro, Lamine Yamal, todavía tenemos que ver la trayectoria que tiene, que promete y tal, pero...
El mejor Kubala, bueno, yo no lo he visto, pero bueno, dicen, pero bueno, Leo Messi...
Yo creo que como Messi, te lo digo sinceramente, ya me voy a ceñir solamente al Barça.
Es
que, primero, las Copas de Europa que tiene, los años que ha estado siendo el mejor, los goles que ha metido, todo, es que yo veo difícil que haya otro futbolista que tenga esta magnitud. Y yo entiendo que se tenga que despedir donde se tiene que despedir, en la que ha sido su casa.
Sí, sí.
¿O no, José? ¿Con cuántos años vino?
Vino con 13 años.
Pues fíjate, con 13 años.
13 años que no levantaba del suelo.
Sí, 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 me acuerdo yo que me contaste una vez que tuviste que estar haciendo ahí algunas cosas para que desarrollara y todo este tipo de
claro,
cosas.
Claro, hombre, y tanto, tuvimos que hacerle un tratamiento. Sí, sí, eso.
Entonces...
Bueno, en realidad el jugador... va a River con 13 años. River, los scouters lo ven en Rosario,
sí,
y se dan cuenta que tienen que hacerle un tratamiento y no encuentran en Argentina nadie que lo pueda hacer o que lo
claro,
sepa hacer,
claro,
¿me entiendes? Y por eso se queda en Rosario y es cuando me llega a mí las imágenes de él y todo esto. Esto fue la historia.
Sí. Bueno, mira,
te voy a decir una cosa, si me permites, rapidita.
Sí.
La historia, que no se os olvide, no la escribe ni Laporta, ni la escriben los que están ahí, la escriben los que están en el césped, los que están ahí abajo. La historia de cualquier club se escribe en el campo, no se escribe fuera del campo. Messi es la historia actual, pasada y presente y futuro del Barça, para mí, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues vamos a ver la historia de la Liga cómo va, Minguella, que ya volvemos a tener Barça y Madrid en 3 puntitos.
Bueno, hombre, esto es lo normal. Esta es una liga que tiene diferentes niveles. Hay una serie de equipos, bastantes, que salen para no bajar, y hay 2 que salen para ser campeones.
Ahí está, José,
nadie
qué
más.
Bien lo has dicho.
Sí, sí.
¿Qué? No, no, es que si tú te pones a hacer un balance, digamos, o hacer unos números del porcentaje que tiene cualquier otro equipo, que no sea el Barça y el Madrid,
nada,
estás hablando que los dos tendrían entre un 95 y un 99% de ganar la liga. Es que lo ha dicho José perfectamente. Bueno, yo creo que...
¿Pero el Madrid estás preocupado un poco, Poli, o no?
No estoy preocupado. ¿No? Estamos viendo la realidad. Para mí, lo dije ayer, lo vuelvo a repetir otra vez, lo dije ayer en tiempo de juego, Xavi está intentando encontrar la brújula del juego o la manija del juego, como tú lo quieras denominar. Ha intentado muchas cosas, no lo encuentra porque no tiene los futbolistas para poderlo encontrar, y para mí tiene un problema muy grande, que no tiene un futbolista que sea capaz de manejar la defensa y el ataque. ¿Qué quiere decir? Que sea la transición para un lado y para el otro. Y si tú no tienes un futbolista así, y es más, se te lesiona ayer Tchouaméni, que en defensa y en recuperación de balón y en darle un poco de estabilidad y seguridad al equipo no está, pues pasa lo que ha pasado.
Los dos equipos tienen problemas de formación. Sí. Y además, lo mismo que le pasó al Celta ayer, que la segunda parte se fundió y sí, no tenía fuerzas ni para ir al lavabo o a tomar una Coca-Cola. Pues eso a los grandes también les pasa. Y con tantos partidos, cada vez eres menos grande y cada vez hay pinchazos.
Efectivamente.
Ganaba 0-2 el otro día y terminó perdiendo.
Pero ¿sabes una cosa que para mí hay muy grande en la diferencia entre los dos equipos? El Madrid tiene un futbolista que se llama Mbappé, que como no haga goles, no lo hace nadie.
Goleador, sí.
Exactamente. Y el Barça, fíjate, ayer Lewandowski, que está reapareciendo, primera vez titular después de que ha venido de la lesión, y te mete tres. Sí. Y te metes en el partido. Y te
le falta gente, le falta Pedri ahora, le falta Rafinha, volverá John García.
Pero espérate,
claro.
Pero Joan, tienes a Pedri, o sea, tú lo que tienes a Lewandowski, perdón, pero es que tienes a Fermín, que mete goles. Tienes al Tiburón, que mete goles. Tienes a Dani Olmo, que mete goles. Tienes un montón a Rafinha, que mete goles. Tienes a Lamine Yamal, que no solamente los genera, sino que los mete también. Exacto. Que tienes 5 o 6 futbolistas que te pueden ganar un partido. Sí, sí. El Madrid... ¿Quién?
Mbappé y, bueno, y un día Vinicius.
Está. No, ha estado muy bien como lo ha dicho. Ha estado muy bien como lo ha dicho. Mbappé y...
Sí. Y puntos suspensivos.
Exactamente.
Amigos, que lo dejamos ahí de momento. Os mando un abrazo a los dos. Minguella,
un abrazo,
Poli,
hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat. 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb l'Espanyola, 18 minuts per les 4 de la tarda. Quique Iglesias, hola.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Derrota 0-2 de l'Espanyol dissabte contra un bon equip, molt bon equip.
Un equip millor, una plantilla millor i una cosa lògica. L'Espanyol va poder marxar al descans amb un 1-0 i va marxar amb 0-1 amb el gol sense celebració del Gerard Moreno. L'Espanyol marxa en el tercer aturada d'aquesta Lliga, 6è amb 18 punts, 8 punts per sobre del descens, qualsevol ho hagués signat. Avui em deien des del vestidor, home, imagina't com estàvem fa un any. Fa un any estàvem 17ens amb 10 punts. Bé, en definitiva, l'Espanyol és el que és. Salinas jugava el seu primer partit de titular, va patir amb el gol de la segona part amb l'arrencada de Buchanan, però ho hagués fet qualsevol lateral esquerre d'aquesta Lliga. Piquel va jugar bons minuts. El problema és que jugava amb alguna molèstia i ara marxa amb Congo, i aquest és un problema, però Piquel jo penso que està destinat a ser titular indiscutible, o almenys a jugar molts minuts en aquest Espanyol, un Espanyol que treballarà tots els dies fins dijous abans de marxar divendres i diumenge d'unes mini vacances, tenint en compte que hi ha aturada i que no hi ha Lliga.
Truquem com gairebé cada dilluns després dels partits al Javier de Aro des de Tiempo d'Espanyol. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabor de boca te dejó la derrota? ¿Mosqueado o puede pasar?
No, a ver, de impotencia, porque creo que pudiste hacer algo más, y de orgullo porque el equipo hizo lo que pudo. Duramos 42 minutos hasta que llega el gol de Gerard Moreno y el equipo mentalmente yo creo que se vino abajo. Y el público también, la afición no estuvo el otro día como en otros encuentros. Yo creo que, como asumimos a veces, y me duele, que como es un equipo teóricamente superior, pues ya no le puedes ganar. Y eso no me gusta. Y ese discurso de cierto conformismo, bueno, ya estamos bien así, no sé qué, oye, está muy bien, pero que creo que tal y como ha ido el equipo en las primeras jornadas, a lo mejor podríamos haber hecho un poquito más.
Sí, yo detecto, Javi, el otro día, el sábado no estuve en el partido, tenía cuestiones personales y estuve fuera, pero detecto que el Español ha vivido en la afición muy metida en estos años en las que hay agut, Joan, unos problemas esportivos gordos, y ahora me da la sensación, Javi, que... Bueno,
con pues, descompresión,
como
amigo,
un poco de descompresión. Y esto sí, a mí no me ha dado.
Pero yo creo que eso viene por parte del propio club, ¿eh? Y también voy a tirar un poco más hacia allá. Es decir, los medios de comunicación, algunos se conforman con lo que hay. Como diciendo, ese claro, desde fuera parece que estemos haciendo un milagro. Cuando llevamos 89 años en primera división, sabiendo que lo hemos pasado mal los últimos años. Pero hay equipos que menos tiempo, como el Girona, cuando hace dos años hizo lo que hizo, parecía que era un equipo grande, tal y cual, y a nosotros nunca se nos está viendo así. Y creo que hay parte de ese discurso que se ha comprado por culpa nuestra. Y me puedo incluir yo también, si queréis, pero que creo que con el equipo que tenemos, que es mejor que el del año pasado, eso está claro, lo que no podemos estar haciendo es, bueno, pues, como ahora estamos bien, vale, no...
Bueno, pero está en Europa, Javi, está muy bien.
No, a ver, el objetivo no es estar en Europa.
No, pero digo ahora, a día de hoy.
Ya, pero que quiero decirte, pero es lo que hablamos de la afición, que la afición, bueno, pues no pasa nada. Ya. Como estamos ahora no pasa nada, porque ha habido ese punto de estar tan mal en los últimos años... que ahora decimos, bueno, pues como estamos en Europa, sextos, bueno, pues una derrota no pasa nada. Y a ver, que no pasa nada, es decir, y luego hay otra cosa que me gustaría sacar a colación, es decir, hay un punto de intentar defender a ultranza al entrenador, por si acaso. Yo no he visto nadie que haya pedido el cese de Manolo, ni que haya sacado cuchillos por Manolo, ni cosas de estas. ¿Por qué se habla de todo esto?
¿Cómo? ¿Por qué le vas a pedir el cese? Así vas.
No, es que no lo digo por mí, pero ¿por qué se está intentando, digamos, defender a un entrenador cuando nadie ha pedido nada por el entrenador? Es que no lo entiendo.
Es hablar bien de un entrenador que tiene el equipo, a un equipo como el Español, en zona de competición europea.
No, yo no estoy hablando de esto. Estoy diciendo que desde muchos medios de comunicación se intenta poner un debate sobre la figura del entrenador cuando ese debate no existe. Porque no existe ese debate.
Hombre, ¿cómo va a existir si está arriba?
Entonces, ¿por qué lo sacan?
Ah, pues no sé, nosotros...
Ah, pues lo que te estoy preguntando.
No sé.
¿Pero quién lo saca?
No, pues lo saca Marca, lo saca la grada, por ejemplo.
Y lo saca sobre el entrenador?
Vinculado, sí. Sí.
¿Y tú no lo sacas o qué?
Yo nunca. Yo he puesto en tela de juicio al entrenador este año.
Ah, este año no.
No, pues entonces...
Este año no se le puede poner, menos que nunca.
No, porque entonces se saca ese debate y gente que teóricamente tiene un cierto, entre comillas, iba a decir poder, no, que entra en varios medios de comunicación, que opinan, y están...
Yo creo que te
ahora saldrán...
Yo creo que te equivocas.
Quique, tú el otro día también lo dijiste. Ahora saldrá la gente que si de la cueva, que si no sé qué, no sé cuánto, en contra del entrenador. Oye, no es verdad. Que cuatro personas en redes sociales, que son cuatro haters, digan lo que digan, pero no podemos estar ahora diciendo, no, es que se puede, pues se pone en tela de juicio hasta el entrenador, que van a salir en contra de él. ¿Quién ha salido en contra de él? Es que no lo entiendo.
Tú un poquito, ¿no?
No, yo no. ¿Cuándo he salido en contra de él? Es decir, por decir que tiene que cambiar a Peramilla el otro día, estoy en contra del entrenador, pues entonces ya no hace falta que haga el partido.
Se le puede discutir, evidentemente, alguna decisión puntual, como a todo el mundo, pero su figura es evidente que no está en discusión ahora mismo.
No, es que yo no... A ver, a mí con Manolo como entrenador, lo he dicho siempre, a mí no me gusta como entrenador, pero es mi entrenador y lo voy a defender mientras esté, y porque si a él le sale bien, nos irá bien a todos.
Eso es.
Pero poner en tela de juicio, por si acaso, porque claro, es que ahora ya no hay Rastar como culpable, ni Garagarza como culpable, que espero que cada día esté mejor, porque tampoco sabemos nada de Fran Garagarza. Pero que quiero deciros que ahora ya no hay ningún paraguas. Entonces, intentar meter ese debate que no existe, por si acaso, a mí me parece que es estéril e inútil.
Javi, gracias. Vamos hablando. Un abrazo.
Buenas tardes.
Caballo y Quique.
Adiós, Joan.
Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom. Sort que el Girona no va sisè, perquè la situació podria ser diferent, no?
Va tercer per la cua, ara.
Va tercer per la cua, sí, que podria haver sortit... Va dormir el Girona el dissabte fora del descens, després de la victòria per la mínima davant l'Alavés, gol de Sigankov, i això va donar aire. Ja veníem parlant del drama que hagués estat no guanyar, inclús perdre, bàsicament per el futur del tècnic de Mitchell. Es va guanyar, no es va encaixar, 11 gairebé de gala, només l'entrada de Brian Hill per Joel Roca. Brian Hill, que va fer un molt bon partit, bàsicament en la primera meitat. Aquí vam veure un Girona absolutament reconeixible, el millor Girona de la temporada. Es va patir més a la segona, també perquè va comparèixer, no ho va fer a la primera, al conjunt vitorià. Sentim a Mitchell.
Los jugadores han demostrado, ellos han demostrado que pueden hacerlo. Con lo cual no hay duda de que esto se tiene que repetir. Y es algo que les tiene que generar confianza. El cambio de chip, que no exista. O sea, que cuando tienes el balón y lo pierdes, es la misma acción. O sea, no hay fútbol ataque y fútbol defensa. Tiene que estar una continuidad. Y en esa continuidad somos muy buenos. Pero quiero verlo mucho más. No sé si queda mucho, pero sí que quiero verlo con más regularidad, lo que he visto hoy en la primera parte.
El que fa sumar 3 punts. Deies que el Girona és tercer per la cua, sí, però no és cué. Està empatat amb els mateixos punts que el València, que és el primer equip que està fora del descens i marca la permanència. Calendari després de l'aturada i fins a acabar aquest 2025 del Girona. Betis fora, Real Madrid a casa, ells fora, Real Societat fora i Atlètic de Madrid a casa. És el calendari que li ve al conjunt de Mitchell Sánchez.
A veure si aquesta vegada sí, després d'aquesta victòria arriba al punt d'inflexió i el Girona va definitivament cap a dalt. Més coses, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda.
S'ha presentat aquest matí al Catalunya-Palestina del dia 18.
Sí, a les 6 de la tarde, 6 y media, en Montjuïc, a partir de les 5 de esta tarde, les entrades se ponen a la venta a través de la Federació Catalana de Futbol, a través de la web. El precio es muy asequible, entre 5 y 15 euros. Todo el dinero recaudado se destinará a alimentación, sanidad, educación, reconstrucción de infraestructuras, etcétera, etcétera. La idea es igualar los 35.000 espectadores que se darán cita el sábado en el Euskadi-Palestina. Berni Álvarez, secretari general de l'Esport de Catalunya.
L'èxit és que el partit es pugui fer a Montjuïc. Evidentment, a nosaltres ens agradaria l'estadi ple, però creiem que mobilitzar 20, 25.000, 30.000 persones ja és un èxit segur, no? No hi havia molt marge més quant a capacitat de mobilització gent, però crec que des d'aquell moment la gent ja començava a mobilitzar-se i el fet de la realització del partit mai ha estat amb dubtes, és a dir, que el dia 18 es faria el partit, ho teníem tots clar des del principi. Espero que tot i ser poc temps, si som conscients d'això, el camp estigui ple o amb la màxima gent possible, no?
En l'aspecte esportiu s'espera contar con 3 o 4 jugadores de Barça, Español y Girona y el resto de equipos de Primera y Segunda Federación. Eso sí, los de Primera División solo jugarán la primera parte. La lista el jueves.
Gracias, Juan. A la Lliga Femenina, Barça 8, Depor 0, Badalona Woman 1, Levante 1 y Español 2, Real Societat 3. I la jornada de la primera ref, com ha anat, Gil?
Empat del Sabadell a casa davant del Tarazona. Es manté invicta el quadre de Ferran Costa, derrota de l'Europa al camp de l'Hèrcules i mal debut de Cristóbal i Manjarín a la banqueta del Nàstic. 3-2, derrota al camp del Murcia. Es Óscar Sanz.
Se han visto cosas, bueno, que ya nos está inculcando Cristóbal. Aún así, yo creo que falta mucho por pulir. Él es un tío ambicioso, así nos lo ha transmitido. Hay que dar mucho más, sabe que hay mucho margen de mejora. Ha tenido poco tiempo, pero bueno, yo creo que se han visto cosas diferentes. Aún así, pues es muy difícil cuando te meten 3 y además fuera de casa ganar un partido.
Divendres, jornada número 12, a Betis B Sabadell, diumenge, Nàstic Marbella, Europa Cartagena.
3:52, fins aquí al futbol, de seguida, bàsquet.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Y para mí el trabajo defensivo del Barcelona hoy ha sido muy malo. En la frase de De Jong, si nos meten 3 es difícil que ganemos los partidos, es que es definitiva. Mientras el Barça defensivamente sea esto, lo va a tener muy complicado. Hay una muy buena noticia en el Barça y es que Lamine ha jugado a gran nivel. Ya nos ha recordado hoy al Lamine que vimos la pasada temporada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vinga, anem al bàsquet, Albert, que la notícia està al Barça, Peñarroya ja no és l'entrenador.
Sí, destituït, recordem que va arribar al càrrec el juny de 2024, destituït després del segon pitjor inici històric del Barça. Ara el Barça, entre totes les competicions, parlo Lliga Endesa i Eurolliga, suma més derrotes 8 que victòries 7. Òbviament no és el principal culpable, però tampoc és nou que sabem en aquest circ que això acaba i que la corda es talla per la part més feble, que és la de l'entrenador. Substitut, si no canvia res, Xavi Pascual, que a mi em consta que era una carta que volia guardar-se al Barça pel final de la temporada, en funció de com anés la temporada, per allò que hi ha eleccions, i, insisteixo, si res no canvia, serà l'entrenador que hauríem de veure si no hi ha més afectacions de jugadors i potser alguna cosa més a la secció.
Volem comentar la jugada amb José Ignacio Huguet des del Mundo Deportivo. Huguet, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, la sensació una mica, veient la deriva de l'equip, és que era qüestió de temps, no, Huguet, o què?
Sí, jo crec que s'ha precipitat, perquè jo crec que no esperaven que fos tan ràpid. De fet, després del Madrid va haver-hi aquella reunió d'urgència i es parlava de fitxatges de jugadors. Es deia que l'entrenador no es descartava res, però bueno, la prioritat era fer reforços a l'equip i que continués Peñarroya. Clar, ningú es podia esperar que dos dies després perdessis de la manera que ho vas fer a Girona, i això jo crec que ha fet canviar els plans i ha precipitat la substitució de Peñarroya i la buscada d'un nou entrenador.
Xavi Pascual, et sembla o et semblaria una bona solució?
Bueno, jo crec que és l'única bona solució que tenen ara, no? Perquè, de fet, no només s'ha de fitxar un bon entrenador, sinó un bon entrenador que tingui, que faci d'escut amb l'afició després d'aquestes dues dolentíssimes temporades, no? Llavors, jo no crec que et puguin comprar qualsevol altre entrenador, o potser molt pocs, que tinguin el marge que tindrà Xavi Pascual, tot el crèdit que tindrà i la calma que tindrà durant almenys uns mesos per poder fer la seva i intentar redreçar la situació.
José, és un bon escut si arriba Xavi Pascual per intentar com a mínim calmar la situació. Jo crec que es millorarà, perquè realment la deriva no era bona, inclús jo crec que el missatge de Peñarroya ja no li arribava a la plantilla, però arribi qui arribi, però posem el cas de Xavi Pascual, que és qui en principi ha d'arribar, amb alguna modificació a la plantilla, per què li ha de donar, tu què creus, per què li ha de donar aquest equip?
Per fer què? Nou. Home, per començar, que comencin a defensar. O sigui, és un equip que defensivament, vamos, és un desastre. Llavors, el Xavi sempre ha aconseguit que els seus equips estiguin... té la fama d'entrenador defensiu, jo crec que és molt més que això, però sí que és veritat que tots els equips que ha tingut ha aconseguit que darrere treballessin bé i fossin bastant efectius. Jo crec que aquest serà el primer pas, però bueno, són moltes coses. Tindrà que redreçar la química de l'equip, la confiança entrenador-jugadors, perquè ara, com tu has dit, estava trencada. I bueno, veurem, estem parlant ja de que és una cosa feta, però jo crec que la clau de tot això és quin projecte li plantegen a Xavi Pascual. Si li permeten tenir un pressupost, potser no ara, però sí al juny, per fer l'equip que ell vol, amb l'staff tècnic que ell vol també, no ens oblidem, ell també vol tenir el seu equip al seu voltant, bueno, tot això es veurà, suposo que avui, en principi tenien que tenir avui, i que a mi no em consti que hagi tingut lloc encara, i potser en els propers dies. No sé si és una cosa tan fàcil de decidir, ens reunim avui i això ja està. Jo no descarto que Òscar Orellana continuï, o sigui, dirigeixi el partit de dimecres a la pista del Bayern, Però bueno, jo crec que tindrem que esperar a veure els aconteixements, com valorar la reunió d'avui, si les dues parts estan a la mateixa línia, i llavors ja podrem parlar amb més base, no?
Molt bé. Estem pendents, José Ignacio, aquest Mundo Deportivo, gràcies, eh?
Vinga, pues una abraçada.
Gràcies, una abraçada, Albert, que vagi bé.
Gràcies, Batllori.
Últim minut d'Esportscope, d'última hora, alguna cosa, Gil?
Doncs mira, la companyia Apollo és un fons d'inversió americà i és el nou propietari màxim accionista de l'Atlético de Madrid. Té la majoria d'accions. Gil i Cerezo continuaran als seus jocs. Miguel Ángel Gil.
Sí, sí. No tu. Gràcies, Gil. Les enquestes. En clau Barça, el factor Messi podria decantar unes eleccions. Sí, 56%, no 44%. En clau espanyol, la derrota contra el Villarreal és un pas enrere, 30%. Pot passar 70%. I en clau Girona, la victòria contra l'Alavés és ara sí un punt d'inflexió. Creieu que sí, ho serà el 71%, que no el 29%. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi bé.